no passa res, no passa res.
Busca un vegetarià infiltrat. No sé si hi ha algun
dinar. Abans de preguntar, com es diu el pallasso de McDonald's? Com es diu?
Ronald.
Vaig a preguntar, a veure si hi ha algun Ronald, perquè aquí ja tenen una pinta de guiris. Espera un moment, eh?
El Coscón, sí.
Hello! How are you, Ronald? Ronald McDonald? No? Oh, com? Austria.
Austria. És que, perdona, són uns Jocs Olímpics.
A veure. And you are from McDonald's, tu?
Yes, I'm from McDonald's, too.
What is your work in McDonald's?
I'm a supervisor per McDonald's.
You're supervising.
Supervisar, eh?
Supervisar, sí.
Okay, I love Superman, I love superheroes, too.
Yeah, maybe the same.
Okay, and do you know of an exclusive here, a new hamburger,
anything that you... L'estat ja dir que m'agrada molt el Superman i els superherois.
Hi ha un home que xerra,
digue. I don't know, we stay the first day here. And...
It's super confidentiality, eh?
Sorry.
Super confidentiality.
No.
Here.
It's not McDonald's. In McDonald's is only a convention. It's not food from McDonald's.
Ah, yes, but you're talking about another hamburger, no?
No, que diu que és una convenció, però no parlen de menjar.
No? Ah, no. You don't speak... you don't...
Maybe a little bit.
You speak... What is your idiom? No. Vale, ok. Bueno, I love Austria. I love Austria.
Hidio.
I love Austria,
eh? Així des de Viena hauria d'anar al Viena.
S'ha equivocat
d'empresa. S'ha equivocat d'empresa. No em pots negar que t'he portat el programa de lo milloret, de lo mort. Brillant, eh? Bueno, farem una cosa, Estadella. Farem un parèntesi ara que són les 4.
Vale, i tant, i tant. Jo em quedo aquí.
Sí, farem una nova connexió cap a 2:15. Sí, bueno,
Spanish people? No. No, ¿de dónde? De Chicago. Me encanta Chicago. Nunca he estado.
Son las Olimpiadas de McDonald's.
¿Habláis castellano?
No.
Un poquito sí, ¿no?
Castellano no.
¿O español?
Español sí.
Hostia, bueno, es más de lo mismo, pero no pasa nada. Entonces, ¿alguna cosa que haya que saber de aquí? ¿Hay alguna novedad o algo de que se está cocinando aquí en McDonald's para el año que viene?
No sé. Hablo con ellos, están aquí, yo estoy aquí nomás para trabajar.
Ah, ¿tú trabajas? ¿Tú qué haces?
Yo trabajo en la cocina.
Estás cocinando, ¿eh?
Estabas.
¿Y qué cuina?
¿Y qué cocinas para ellos?
Big Mac.
¿Big Mac para todos? ¿Se ha comido ya aquí dentro Big Mac?
Siempre hay Big Mac.
¿Siempre? ¿Y hay alguna nueva hamburguesa o algo que sepas que me puedas informar?
No sé.
Pregúntale si se llama Apple Pie.
¿Apple Pie?
Mira, habla con ellos.
¿Pero volverá la Apple Pie o no?
Estoy muy cansado.
Ah, bueno, pues ánimo, ¿eh? See you later, alligator. Bueno, pues aquest ho tenia moltes
ganes. Pues ja tenim el document, crec que ara mateix és el titular de totes aquestes converses que has tingut, és que es parla de desenvolupament i s'han menjat Big Macs.
Big Macs.
Per tothom, eh? Per tothom. Estadella seguirà al peu del canó cap a 2:15.
Això és millor que els mòbils, eh, això, que s'està fent aquí.
Vas a parar.
Home, per favor.
Millor que allò dels mòbils.
Ja tenia raó la Ada Colau. El mòbil no calia. El que calia era aquest congrés del McDonald's. Ara, de moment, sabem molt poca cosa, eh? Seguirem investigant. Quitem fins ara.
Fins ara, guapos! Fins ara!
Versió RAC1.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 4 braços en el pack de 4 llums de salmó noruec premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Arriba la Fira Abril al Perelló, una renovada edició de la 144a Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya.
Fira Abril al Perelló, els dies 12, 13 i 14 d'abril. Us hi esperem. Més informació a elperelló.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. L'atenció de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Obrim nova hora, són les 4 i 6, i 6 minuts, sigueu benvinguts al programa. Tenim noves connexions pendents amb el Guillem Estadella, que el tenim investigant, que és el que es cou, mai millor dit, es cou Big Macs com a mínim, que per cert és un entrepà, des del meu punt de vista, excel·lent. Per un dia allò, un dia que no fa mal...
Sí, un dia.
Escolta, passa ràpid. Que es cou a la Fira de Barcelona, però abans hem de parlar d'energia solar.
Sí, perquè ara imagina't, parlant de coure, no?, que la millor xef del món us faci la paella del diumenge. Home, no em digueu que no signaríeu.
Home,
una cosa ara mateix. Així. O que hi hagi un pilot que digui, va, us porto on vulgueu. I a més, així. Seria així i ja hi seríeu.
Ah, sí?
Ah, que no li agradaria això?
A donar un vol per ahí.
Sí, doncs és el mateix que si Acciona Energia, que és la més gran de les empreses en energies renovables, l'instal·lés a vostè, per exemple, panells solars a casa i posés tota la seva energia al vostre servei a un gran preu. Bueno, això està bé, sí, no?
Tota l'energia del sol per mi, no?
Sí, bueno, per vostè i altres persones que també tinguin, no?, els panells. Aprofiteu i feu-vos autoconsumidors i entreu a Hogares Acciona Energia i us en podeu informar.
Doncs anem a resoldre l'enigma Xinxó. A veure, anem amb Peret, amb el Paret, per... hem pogut posar dret novament al xicotet.
Sí, acostat.
Acostat, però bé, ja el tenim dret. I ara anem a resoldre l'enigma.
Avui estava dedicat, exacte.
Cadascú aplaudint el que vol. Estar conmigo
para encantar. Alegría de vivir. En castellà, eh? No m'agrada. Doncs deia això, que avui estava dedicat a Peret, l'enigma, perquè és el dia del poble gitano. En Peret, que va començar la música quan era tot just un nen, amb un duet que es feien dir Los Hermanos Montenegro. La pregunta que us feia era, amb qui va fer aquest grup? Opció A, amb la seva germana. Opció B, amb la seva millor amiga. Opció C, amb la que seria la seva dona. O opció D, amb la seva cosina. I la resposta correcta és la D. Era la seva cosina. Los Hermanos Montenegro eren en Peret i la Pepi. Van debutar als anys 40 al Teatre Tívoli en un festival infantil. Doncs mira, de 598
carai,
persones...
Carai, moltes, eh?
Moltíssimes. Per què? Doncs perquè 551 ho sabien claríssimament. Per tant, són moltes les que han escrit i moltes les que ho sabien. Mònica Folquet, guapa, benvinguda.
Gràcies, què tal?
Em diries un número de l'1 al 551?
Doncs mira, el 358.
358, això està com bastant al mig.
Està bé, el número, cap a... està bé.
Sí, està ben trobat.
T'agrada?
Sí, sí, és la combinació de tres números.
De què?
De tres números.
El 3, el 5 i el 8, no?
Sí.
Ja és això. I és una persona que no ens ha volgut explicar gaires coses. Diu, salut, Elisenda. Però això sí, ens ha posat la D a l'assumpte. Per tant, per ella és la xocolata Junong i la super...
Res més a dir.
Elisenda, felicitats.
Doncs gràcies, Elisenda. Gràcies als 598 oients que han participat avui amb l'enigma Xinxó. Ens retrobem més tard, Xinxó, i a les 4 i 10 minuts entrem en matèria i ho fem amb la mort, ho acabem de saber, d'Àlex Landacari, Juan Antonio Ardanza.
Oh. Doncs sí, Ardanza ha mort als 82 anys, va ser el Landacari amb més temps al càrrec, 14 anys, des del 1985 al 1999. Va ser qui va impulsar el pacte de Júria Enea en l'època més durada del terrorisme d'ETA. Amb ell, com a president basc, hi va haver l'atemptat d'Hipercor el 1987. En una entrevista que feia el Món a RAC1, coincidint amb els 25 anys d'aquesta efemèride, Ardanza va dir que aquell atac va ser l'inici de la fi d'ETA.
Cuando se produce esto, esto rompe todas esas esquemas o todo ese tipo de explicaciones, ya no caben. Ya no caben. ¿Cómo? Pues por tanto no ha podido ser ETA. ETA no es capaz de hacer estas barbaridades. No puede ser. Pues habrá sido una explosión de gas o habrá sido pues los del GAL que a lo mejor han hecho una barbaridad para luego echarle la culpa a ETA. O sea, mil. No puede ser. Claro, cuando al final queda claro y es evidente que ha sido ETA, en ese momento, claro, ya a la sociedad en general se le caen un montón de vendas.
José Antonio Ardanza també va viure durant el seu mandat l'assassinat de Miguel Ángel Blanco i així explicava com ho va viure en una entrevista a Euskal Televista.
Los recuerdo con mucha amargura, con mucho dolor. Lo único que de aquella etapa me queda como un referente de esperanza y de ilusión fue la reacción de este país en aquella manifestación que hicimos aquel sábado. Y yo tuve que salir fuera de Júria Enea, me subí allí a un banco de piedra de los que están allí frente a Júria Enea, haciendo un llamamiento a la sociedad diciendo calma. ETA no es consciente del daño tan enorme que ha causado a este pueblo.
L'any 1961 va haver de fugir d'Espanya per un ordre de detenció de Franco. Per això li va confessar en Basté que havia patit molt com a demòcrata.
Me tocó sufrir mucho porque desde mi concepción pues profundamente cristiana, humanista, etcétera, fruto de una educación de aquellos tiempos, que no soporto que una sociedad viva sin libertades, que no haya democracia, no lo soporto. Que ha sido la misma clave que ha actuado en mí frente a ETA. Si yo no soporto que una organización de mi propio país pretende suprimir la democracia, pretende imponer sus tesis políticas, matando, extorsionando, secuestrando, etcétera, etcétera. Oiga, pues mucho menos.
Ardanza també explicava que s'enduria a la tomba molts secrets d'aquella etapa.
Cuando yo estaba haciendo el libro, algunos me decían, cuenta cosas. No, no, esas morirán conmigo. Porque no se pueden contar. Cuando estás en ese tipo de situaciones y de circunstancias, pasan muchas cosas, conoces muy bien a muchas personas, son momentos muy dramáticos, son momentos muy duros, son momentos muy difíciles, y bueno, pues a lo mejor algunos mitos caerían, otros anónimos pues tendrían que ser elevados a los altares. Pues bueno, pues son situaciones complicadas.
El 1999, José Antonio Ardanza es va retirar de la vida política i va assumir la presidència d'Euskaltel, càrrec que va deixar el 2011.
Doncs el que dèiem, ho hem conegut fa pocs minuts, la mort de José Antonio Ardanza, l'endecari del País Basc.
Descansi en pau, pobre home, i ja sabeu què passarà, no? Jo no vull dir res, però...
Va, a veure, va.
Va ser l'endecari aquest senyor, eh?
Sí, no, sí, sí.
Quants anys?
Que hem dit.
14
anys.
El que més anys,
no? Sí. És el Pujol d'allà, És que no vull... Miri, jo no vull dir res, ho acaba de dir vostè.
Sí, el Pujol de...
Però que un endecari no cridi un president...
Calla, per favor, eh? No fem bromes, amb aquests temes?
Va, anem amb una qüestió, diguéssim, més lúdica, que no és altra que l'eclipsi solar, Mònica Folquet. Compte enrere per l'eclipsi que travessarà Amèrica del Nord i que ha provocat una autèntica eclipsimania.
Doncs sí, es calcula que a les 8 del vespre aproximadament començarà aquest eclipsi a la costa oest de Mèxic fins al nord-est del Canadà. Serà llarg de més de 4 minuts i es veurà perfectament a estats com Texas, Ohio, Oklahoma o Nova York. Ja es parla de l'eclipsi més vist de la història perquè es calcula que més de 44 milions de persones el seguiran. La bogeria és tal que les reserves de lloguer...
El fixa't, ho ha de dir una radiografia.
Ah, amb una divisió demà,
sí,
perdoni.
Perquè si no li farà mal els ulls a l'Eclipse.
Dispensi.
Ah, només era això.
Doncs, com us deia, la bogeria és tal que les reserves de lloguer de cotxe s'han disparat un 3.000%.
Però per què? Per anar a veure
l'Eclipse.
No el veuen des de casa seva, no el veuen.
No, des de tots els punts no es veuen. I les recerques d'allotjament s'han disparat un 1.000%. També s'han organitzat actes de tota mena. A Texas obriran un estadi amb capacitat per 10.000 persones amb menjar temàtic.
Es que espectadores tendrán la oportunidad de entrar al estadio, disfrutar de música, comida.
Vamos a tener los concessions abiertos para que puedan comer aquí y la comida que tenemos tienen un twist como para el eclipse.
Los puestos de comida dentro del estadio estarán abiertos y visitantes podrán comprar comida y bebidas con temática espacial como el Rocket Dog o Moon Pie Milkshake.
Atenció, que ara la Mònica Folquet li dirà fins i tot aquest fenomen ha comportat que es creï una cervesa nova.
Una cervesa que es diu Blue Moon amb purpurina per veure l'eclipsi.
With the eclipse happening all across Texas, we're preparing in the most sparkly way with Blue Moon. The Blue Moon eclipse...
A part d'aquesta cervesa...
Te la veus, la purpurina?
Manem?
Te la veus, la
purpurina? No, no te la veus.
No passa nada.
Deu ser l'envoltori que ha de portar purpurina.
Anda, que vam de bebida de purpurina.
Sí, és veritat, eh? La Pride... La
Pride
Parade, purpurina, és el que més es menja. O sigui, hi ha gent que caga purpurina durant 3 mesos.
A part de la cervesa, s'ha aprofitat també per fer publicitat de galetes amb l'eclipsi. I qui és molt fan dels eclipsis? La Bonnie Tyler.
No m'ho puc creure. Bonnie Tyler.
Hello, I'm Bonnie Tyler and I'm obsessed with eclipses. I even sang a song about them. Let's imagine this Jaffa cake is the moon. There are three types of eclipse. You've got the lunar eclipse, the solar eclipse, and then there's the total eclipse of the heart. Now let's recap. Full moon? Half moon?
I estan menjant galetes.
Total eclipse?
No tenim aquesta versió, home.
Escolta,
aquest apunt que ens ha fet Bonnie Tyler, perquè aquesta és la versió, diguéssim, de fa 300 anys, però...
El Total Eclipse of the Heart, aquesta que sonava.
Quants anys
té, home? Aquesta senyora, quants anys
té? 150 cada cama. Però els porta molt bé. Els fa estar molt en forma. I home, la versió, el xumba-xumba que hem sentit al final, estava força bé.
En tot cas, com deia el senyor Buigas, que ningú se li passi pel cap mirar l'eclipsi a simple vista.
A veure, per un moment, Alujas,
72 anys.
Des d'aquí no es veu, eh?
Oh, però...
És que clar, dius que ningú se li passa pel cap. Bueno, clar, ara hauries d'agafar un avió.
Però hi ha gent
als Estats Units
que
han
marxat. Hi ha gent que ens escolten allà,
I molts catalans que hi han anat expressament i que escolten, clar.
Ah, doncs que es posin en contacte amb nosaltres. Catalans que han anat
expressament a veure aquest fenomen.
Ah, no?
Mira,
la veu Caral.
Molt millor aquesta, eh? Almenys et desperta.
Mira parada.
Però claro, molt millor la cadera. Jo que la tinc operada. Silenci. A tu t'agrada Folquet, Bonnie Tyler?
Molt, és, sí, m'agrada molt.
Si vas anar a veure l'any passat Rod Stewart, aquest any per què no ve a Cap Roig Bonnie Tyler? Perquè si no és per...
Que són la mateixa persona.
Sí, es canvia la perruca i fan la mateixa actuació. Sí, sí. És la mateixa persona, sí.
Bé, en tot cas, la NASA aprofitarà aquest eclipsi per estudiar amb molt detall com afecta el nostre dia a dia. Ho explicava Fernando Carcaboso, científic de la NASA, a Univision.
Bueno, hay una aplicabilidad que es directa, que es lo que llamamos climatología espacial o space weather, que es cómo nos afecta esto a nuestro día a día, ¿no?
Claro, qué afecta.
Els que sí que canvien de comportament són els animals.
Pobrets!
Pues sí, sí, los animales realmente sí, en esos minutos de totalidad, sí tienen un comportamiento extraño, porque nosotros somos conscientes de que se va a oscurecer por 4 minutos, pero los animales no. Entonces, justamente, pues, es importante entender cómo es que también entre ellos, pues, se comunican, piensan que ya es de noche, o piensan que está amaneciendo otra vez, cantan los gallos, etcétera, ¿no? Los pajaritos se van a dormir, y después otra vez dicen, ¿qué pasó?
¿Aquesta qui era, Pixie o Dixie?
A quina hora, recordem, a quina hora ho fan, això?
Vull dir, cap, a les, hora... cap a les 8 del vespre, aproximadament, comença.
Hora d'aquí, parlem?
Sí.
Hora d'aquí
i... allà quina hora
ja s'ho faran, això? Allà.
Allà, bueno, és que són molts... No, és que, clar,
clar, és que la franja és molt llarga.
Es veu molts països, vull dir que...
Això no cal anar a viatjar tant per veure un eclipsi, eh?
Jo, home, ja hem dit, sí. Si hi ha algun oient, sí. Algun que...
Sí, a part que et pots cremar els ulls. Si
sí, però vull dir que si algú s'ha desplaçat per veure l'eclipsi i ens ho vol explicar, sí. Que es posi en contacte amb el Versió Record.
Mira, ja ho tenim, és l'Isaac Garcia, eh?
Home, doncs...
Veurem l'eclipsi des de Pittsburgh, amb ulleres especials.
Home,
diu que ara mateix fa núvol, però...
Que sobre farà núvol.
Doncs, mira, demà els voluntaris que ens ho vulgueu explicar es poseu en contacte amb el Versió Record. Això serà...
També hi ha la Bel Caral, eh? Allà,
sí, però no cal trucar-lo, sí, no volem tenir mal de cap. Si vols estalviar-me el Neuropex, és un medicament pel cap quan
dius unes coses avui molt estranyes,
Neuropex?
Eh?
És un medicament
que és nou?
D'Andorra.
Calla, que se'l prendrà el senyor Marcelí.
Sí, has de provar-lo.
Sí, és un medicament andorrà pel mal de cap produït, però només específicament per la Bel Caral. Si volem evitar aquest medicament, no el truquem.
Bueno. Això, el que de fotre quan has d'anar a cavallar, és el que deia, no? Que molt despesa, vindrà un nuvolet i no veureu res.
Però aquest és el perill.
Que és un perill gros, i sí. T'has estat un paston. Això, jo al bar sempre ho fotíem, una bombeta i un plat de cafè. Plat de cafè, tu apagues tots els llums i
deixes la bombeta.
Encens la bombeta.
Però vostè passava amb la platereta.
Jo tenia la delicadesa de fer així amb el plat. Molta suavitat, has de fer lentament. Sí. La gent s'emocionava, la pell de gallina se'ns posava.
I la gent se posava ulleres, també, per fer...
Sí, algun també feia per fer la tonteria, també, però no cal tant.
Extraordinari.
No, perquè et quedes com il·luminat.
I què feia? Tota la seqüència,
tota
no?
Tota la seqüència, fins al moment. Ah, la gent aplaudia quan hi havia el total. Vista roda, i una emoció... Se passava molt bé.
Quedava al bar a les fosques.
Tornava a obrir el bar un dia d'aquests.
Bueno, quedava, clar, tapat pel plat,
sí,
no?
Sí, quedava tapat, i després tornava a destapar i tornava a la vida normal.
Bueno, mira, qui no es conforma és perquè no vol.
Bé,
anem amb una qüestió que a mi certament em preocupa i a vegades és una d'aquestes notícies que passa desapercebuda, però que avui volem ampliar el focus. I és que Amèrica Llatina viu el pitjor brot de dengue de la seva història, amb més de 3 milions i mig de casos confirmats i més de 1.200 morts durant el primer trimestre de l'any. 1.200 morts. Mònica Folquet.
Es tracta d'una malaltia que transmet el mosquit Aedes aegypti i que en els casos més greus arriba a provocar la mort. L'Organització Panamericana de Salut atribueix la situació en bona part al canvi climàtic, perquè les altes temperatures amb grans onades de calor i sequeres intenses fan que la població guardi aigua de forma inadequada. Això afavoreix la reproducció dels mosquits. El país més afectat és el Brasil, amb més de 1.000 morts confirmades, 1.600 que s'estan investigant i més de 3 milions de casos. Això és el 80% dels casos del continent, mentre que Paraguai, la Guaiana Francesa, Argentina i Perú també passen per una situació crítica.
Doncs, a veure, volem saber més coses, perquè tot això es produeix per un mosquit que alguns el cataloguen com a mosquit tigre, i és per això que saludem a aquesta hora el responsable de la Unitat de Medicina Tropical i Internacional de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el doctor Israel Molina. Doctor, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, amb aquestes xifres d'infeccions i les referències que ja tenim de més de 1.000 morts, hauríem de parlar de pandèmia o a partir de quin moment es parla de pandèmia?
No, si ara mateix es considera una epidèmia. Una pandèmia és quan trobes aquests casos fora de les regions on habitualment és habitual. O sigui, ara mateix és un brot epidèmic a dins de les regions on ja acostuma a haver-hi casos habitualment. Però és que ara, com heu dit, són uns casos que estan per sobre de l'esperat, molt per sobre.
Com es produeix la infecció d'aquesta malaltia?
Pues mira, és una infecció que transmeten els mosquits. O sigui, una persona que està malalta li pica un mosquit per alimentar-se i aquest mosquit pica a una altra persona i aquesta és la forma de transmetre la malaltia. És una infecció transmesa per la picada de mosquits.
Pel que tinc entès, no es transmet de persona, o sigui, entre les persones, no? Sinó que te l'ha de transmetre un mosquit. És cert, això?
És cert. A diferència d'altres, com per exemple el Zika, que també la vam tenir ara fa uns anys, que aquesta sí que va ser una pandèmia perquè van afectar totes les regions de l'OMS del planeta, aquesta al final es va veure que es podia transmetre en relacions sexuals. Amb el dengue això no està demostrat. O sigui, realment el que és el problema epidemiològic és la presència del mosquit, que és qui transmet la malaltia.
A la unitat que dirigeix a l'Hospital Vall d'Hebron, han notat un augment de casos de dengue de gent que vingui de països sud-americans?
Sí, això ja ho portem notant des de ja fa uns mesos, perquè, clar, entre les persones que viuen aquí, però que són d'altres països, que, per exemple, van anar doncs, al Nadal a visitar la família, que ja era en plena època de transmissió de la infecció, doncs van venir aquí malalts i es preveu que ara, amb la temporada de viatgers, doncs tinguem un augment considerable de casos que ja en veiem, eh? O sigui, ja tenim bastants casos a les consultes.
I quina és la sintomatologia del dengue?
Pues mira, és una sintomatologia molt inespecífica. O sigui, la gent que viu en aquestes regions, doncs els símptomes és des d'un quadre febril, amb dolor muscular, amb molt de cansament, típicament pot fer mal amb els moviments dels ulls, pèrdua de l'apetit, sí que és un quadre viral inespecífic. El que passa és que en casos molt, molt, molt especials, on es complica, se li poden afegir fenòmens hemorràgics, com sagnar per les gengives o, si no, hemorràgies intestinals. Però, bàsicament, el més comú és un quadre viral totalment inespecífic, com si fos una grip.
Aleshores, perdoni, si no ho he entès bé, vostè em corregeix. La gent que es mor del dengue és perquè té una altra malaltia o no ho he entès bé, això?
És una molt bona pregunta, perquè la veritat és que si et fixes hi ha una gran discrepància. Hi ha molts casos que tenen aquesta infecció, però en proporció són pocs els que es moren. La mortalitat està molt relacionada, potser, amb les edats extremes, els nens i les persones grans tenen més risc de morir per la malaltia. Alguns tipus, algunes subfamílies d'aquest virus tenen un major risc de mortalitat i, clar, si després tu tens altres comorbilitats, altres malalties i tens un dengue, doncs això afavoreix doncs, tenir un risc elevat de mortalitat.
I tots aquells que estiguin planificant, siguin que tinguin família o que planifiquin de cara a l'estiu o, és igual, en un futur proper, anar a tots aquests països, existeix alguna vacuna o et pots protegir d'alguna manera del dengue o no?
Pues mira, pues ara estem de bones notícies, perquè fins ara, o sigui, brots de dengue hi ha hagut sempre. O sigui, hi ha hagut sempre en molts diferents punts del món. I Llatinoamèrica ha sigut un lloc clàssic on hi ha hagut molts brots. El que fèiem fins ara era, doncs, a les persones que han de viatjar, recomanar-los que extremin les proteccions contra el picat del mosquit i intentar evitar això que el picat dels mosquits. Però ara, des de fa uns mesos, tenim una vacuna contra el dengue que es pot adquirir i que es pot recomanar a persones que hagin de viatjar en aquestes regions.
Doncs, bueno, seriós, és una excel·lent notícia. També li he de preguntar, clar, a casa nostra, el mosquit tigre ja fa temps que conviu amb nosaltres.
Malauradament.
Sí, per això. Seria un potencial transmissor, no sé, jo li pregunto, com tantes espècies que venen aquí, del dengue a casa nostra, o això és impensable? Li pregunto, no ho sé. Què en pensa vostè?
Doncs també és una excel·lent pregunta, i de fet ho és. Vosaltres abans heu parlat de l'Aedes aegypti, sí? Que és el gran transmissor d'aquesta malaltia. El tigre és l'Aedes albopictus, que és un altre mosquit de la família, però que té un potencial transmissor de la malaltia. I, de fet, aquesta és una de les grans preocupacions que portem doncs, els metges que ens dediquem a aquest tipus de patologia, així com les agències de salut pública, perquè nosaltres tenim risc de transmetre la malaltia. El mosquit que tenim aquí és potencialment transmissor, el que passa és que no tenim la densitat de mosquits que podríem tenir a altres regions, que sí que és més fàcil. O sigui que la pregunta, tenim risc? Tenim risc.
Val, veig que vostè toca els peus a terra. No, no, és que prefereixo això que no, no, tranquils, no que res. No passa res. No, és...
no, el missatge és tranquil·litat. El missatge és de tranquil·litat.
Però...
perquè, o sigui, el risc potencial existeix, sí, però la probabilitat és molt baixa. Per què és molt baixa? Pues perquè encara que podem importar casos de viatgers, de persones que han viatjat a aquests països, són pocs casos en comparació amb el que tenim allà, i després la densitat de mosquits que tenim aquí no és tan gran com la que tenen a altres països. Uh-huh. I si tot això fallés, perquè ja hem tingut casos de dengue autòcton, això ja està, o sigui, ja hem tingut aquí a Catalunya i a Espanya, ja hem tingut casos, els mecanismes de control que tenim, tant de l'Agència de Salut Pública com de control vectorial, evitaria que hi hagi propagació de la malaltia. Li faig... si el risc existeix, sí, però és molt poc probable.
Li faig una última pregunta. La situació que s'està vivint actualment, per exemple, a l'Amèrica Llatina, concentrat en les notícies algunes accentuades, per exemple, a l'Argentina, li pregunto, pot ser un avís del que pot arribar a passar a Europa amb temperatures més altes, canvi climàtic, això que estem vivint, en fi, que tots els països van canviant la seva meteorologia?
Sí, sí, sí. De fet, simplement el fet de tenir mosquit ja és un avís, ja és una alerta. I nosaltres, aquí a Catalunya, patim el mosquit, sobretot a les àrees més costaneres, doncs als mesos d'estiu, on hi ha més calor, on es reprodueix més fàcilment, tot això. Però, per exemple, a zones d'Espanya, més al sud d'Espanya, la presència del mosquit és constant. O sigui, nosaltres tenim un descans durant uns mesos. En el sud d'Espanya, la presència del mosquit és constant. I, a més, amb el canvi climàtic es preveu que bueno, que a nivell de precipitacions, de pluges, siguin menys freqüents però més abundants. I això segur que farà reservoris d'aigua, que afavorirà la producció de mosquits. O sigui que, sens dubte, és un moment per plantejar-se moltes coses.
Doncs, doctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per les seves explicacions. Molt amable.
Perfecte. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. És el responsable de la Unitat de Medicina Tropical i Internacional de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Israel Molina. Per tant, el titular seria que ja existeix una vacuna per evitar contraure el dengue.
No és tan greu, Tom.
A veure, vostè és l'eminència humana, però sí, ara... Sí, sí.
No és tan greu, ha dit que no hi ha tant
perill. Però ha dit que hem d'estar... Sí. El que ha dit és que hem d'estar alerta.
Una mica, sí, també pot caure un test al cap. Sí, el perill
no, és. Jo crec que...
Des del cap, el perill hi és.
La probabilitat.
No, és poc probable. Sí. Mira, si vas a Argentina és molt més probable que et canxi un tio d'aquests argentins, que et foti un rotllo. Això sí que és altament probable.
Sí.
I no,
allà sí.
I no sàpigues com fugir d'allà.
Més que aquí.
Que això amb clients meus m'ha passat.
I aquí també n'hi ha, eh? Aquí també,
sí.
I també te'l foten, eh?
I són de molt parlar. Són de molt parlar, que no vull dir res contra dolents, que parlar no és una cosa dolenta, no és cap... No vull dir que parlar.
No, però és que comparar, perdoni.
Parlar, i tu no saps com treure-li la mirada, perquè, saps? Ja, quan t'enganxa la mirada ja l'has cagada i no pots marxar d'allà. I això sí que, aviam, és un perill molt més real. I molt més...
Sí, però és que estàvem parlant, disculpi.
Probabilitats, estic parlant, eh?
Sí, però estàvem parlant del
malaltia. No contraure una malaltia, sí. Vull dir, sí. No està comparant ara...
Bueno, jo alguna vegada, de veritat, he desitjat que m'agafi una grip o qualsevol cosa, eh? Que no em passa.
Que no callen, eh? No callen.
Clar, tot una tarda fins a arribar al vespre, que dius que, bueno, noi, jo també tinc vida, eh? Jo preferia, segons quina grip, perquè és que més... Que no, que et fotin el rotllo aquest.
Vostè s'estima més un dengue que un
dengot d'aquest, sí.
No sé aquesta gent que parla i no calla, et rosteixen el cap.
Mira, no sé.
Com vostè, miri.
No sé per què.
Jo no.
Bé, anem amb una nova aturada d'una línia del metro que no hi ha manera d'acabar-la. És més difícil que connectar un, què diria, Oliver Tren d'aquí a Rússia. Nou entrebanc. Aleshores, de la línia 1, amb una nova avaria de la tuneladora.
Vaja.
Doncs sí, la tuneladora que s'utilitza per fer aquestes obres està aturada des de fa un mes a uns 500 metres de la futura estació de Mandri. El motiu és que la roda de tall s'ha desgastat més del previst.
El minipímer, tipus... el que són les hèlices sí, del minipímer.
Les aspes, aquelles. Sí.
Pel tipus de terreny de la zona que cal excavar i s'ha de canviar.
No ho van veure, no?
No, és una zona amb material com granit o pissarra que segons va explicar...
No hi ha ningú que va fer l'estudi.
Fa dos anys va explicar el director general d'infraestructura, Jordi Prat, aquest era perfecte per la màquina.
Ah? És un material molt bo. És a dir, que pràcticament la tuneladora anirà excavant i el terreny ni s'enterarà, perquè la roca dura s'aguanta sola. Per tant, és un material molt bo per fer el tram que ens falta de túnel.
Bueno, doncs un aplaudiment des d'aquí a Jordi Prat amb la visió de que era la millor, les millors aspes i la millor tuneladora pel terreny quan les aspes han deixat de funcionar pel terreny. Per mi és que tot sí, realment en mans de qui estem? Aquesta és la pregunta que sempre em formulo jo cada cop més. La realitat, en mans de qui estem? Gràcies, senyor Virgili. Endavant.
De no moment... puc explicar res.
No cal, perquè la gent tampoc vol que li expliqui res. Endavant.
De moment la previsió...
Que penses que soc argentí?
Bueno, a vegades... Jo crec que el seu pare era Marco, eh?
De moment la previsió Marco. És que...
Era italià, Marco.
Era italià.
No, era argentí.
No, era italià.
La sèrie era argentina, pràcticament.
No, la sèrie era japonesa.
Ah, va, no, és igual, però era un compendi.
De los Apeninos a los Andes.
Sí, bueno, en digues.
Doncs dic que de moment la previsió és que la tuneladora estigui com a mínim aturada fins a finals de maig.
Ui, és que ara les peces han de venir d'Alemanya,
eh? Sí, sí.
I han de buscar la gilet, la talladora... Ui, mare meva.
Que no li hagi fet mandri.
Boníssim, boníssim.
I el senyor Buigas riu, el senyor Buigas no riu.
Boníssim.
Això és el que havia dit abans? Que ho ha ara?
Abans volia fer un altre comentari.
Per fer aquest segon, realment es podia haver estalviat el primer i el segon.
Mandri.
En tot cas, l'objectiu és que el 2027 sí. Els trens ja circulin de punta a punta, sí, sí, sense parades, i funcioni amb total normalitat el 2029.
Recordem, Mònica, que només 2 anys després que la màquina es tornés a posar en marxa, què és el que ha passat?
Doncs sí, ha passat això, que el 2022, després d'estar 11 anys aturada per falta d'acord polític, aleshores el conseller Jordi Puigneró posava un nou termini.
Si no hi ha cap impediment, no trobem cap sorpresa, etc. El ritme amb el qual ara mateix anem és per acabar 2027 i, per tant, a partir d'allà de l'any següent, posar en marxa el servei.
Vale, com que s'han trobat una roca que no hi comptaven, tot i que era la millor tuneladora que hi havia pel material que hi havia, per les roques que hi havia, però s'ha escunyat per les roques, doncs ara anem més tard encara.
En tot cas, el projecte es va incloure en els plans de la Generalitat l'any 97. Mm. Una línia de metro de 40 quilòmetres amb 53 estacions que ha d'enllaçar Santa Coloma de Gramenet amb l'aeroport del Prat. Fins al 2003 no van començar les obres. En aquell moment, la previsió era que estés enllestida el 2007. El 2005, l'esfondrament del Carmel ho canvia tot. Es van replantejar les obres, es van endarrerir terminis i es va multiplicar el pressupost. El desembre del 2009 s'inaugura el primer tram de la línia 9 Nord amb 5 estacions des de Santa Coloma de Gramenet a Sagrera. I es parlava d'un nou termini. Així es narrava a BTV.
Aquestes 5 estacions són només un apèndix del que serà la línia 9. Per veure-la sencera i viatjar-hi de punta a punta caldrà esperar 5 anys més.
El nou termini era línia 9 acabada el 2014, que aviat queda en paper mullat. El 2009, per falta de pressupost, la Generalitat va haver de demanar unes concessions a les empreses que feien les obres per poder continuar amb el projecte. El deute de les concessions s'allarga fins al 2040 i cada any la Generalitat ha de destinar 300 milions d'euros per a aquestes empreses privades. El 2010, la tuneladora arriba a l'aeroport del Prat. El president de la Generalitat aleshores, José Montilla, posava un nou termini a la part sud de la línia.
El túnel que hem obert avui és una magnífica notícia, ens anuncia una fita de país que assolirem en l'any 2012 i que l'acció d'aquest govern farà possible.
Però el 2011, un nou entrebanc. El govern català va aturar indefinidament les obres del tram central a causa de la crisi econòmica.
Era Convergència, eh?
L'aleshores conseller, Lluís Recoder, deia...
No, és que, perdoni, ni Convergència ni... Deixa acabar.
Sí, sí.
Aquí no se'n salva cap.
No. Home. Com Montilla, en 2 anys hagués estat acabat.
No, Montilla també va dir 2012, estem al 24.
Sí, perquè en el 2010 va entrar Convergència.
Va,
i la va parar tot. Fent... Artur Mas.
Escolti, ara que entrem en campanya electoral, no faci campanya electoral.
No faci campanya, però amb Salvador Illa...
Hi havia crisi econòmica.
No, con Salvador Illa...
No, és igual, si és que són tots. És que no és un ni dos, són tots.
Abuelo, con Illa veurà la 10.
Bueno, prou de vendre'm aquí con Illa Maravilla.
L'aleshores conseller Lluís Recoder reconeixia que els terminis fixats eren impossibles de complir.
El principal hàndicap per complir els terminis que l'anterior govern va fixar és l'avaria de la tuneladora de la zona franca, que ha estat aturada durant més d'un any entre el 2009 i l'any 2010. En aquest moment tenim les tuneladores aturades per manteniment i això ens dona un coll de temps no gaire llarg per acabar de prendre decisions.
No és fins al febrer del 2016, 4 anys més tard del previst, que s'inaugura el primer tram de la línia 9 sud.
Aquest 15... és el tram que va dir Montilla, no? Que s'obriria el 2012.
El 2012.
Però per culpa de Convergència se va parar. Sí,
un tram de 15 estacions que enllacen la zona universitària amb l'aeroport, entre elles l'estació de la Ribera, al Prat.
Si vols perdre l'avió, és el millor... És el millor mitjà de transport que pots agafar si vols perdre l'avió, perquè trigues més amb el metro que no amb el viatge, amb el viatge amb avió de molt tothom agafa l'aerobús, perquè amb el metro, pues ja et dic, trigues més anant amb el metro.
És com fer un viatge en el temps. Puges i
De Barcelona fins a l'aeroport, bueno, doncs és més llarg que el trajecte amb el metro que no el trajecte d'anar aquí a Nova York. Vull dir que, clar...
Imagina't l'aerobús, punta...
que és molt ecològic, l'aerobús. Sí, home, i tant, perquè travessa tot a Barcelona. Ells diuen que són elèctrics, però jo no el veig per enlloc, l'enxufe. Però, bueno, en fi, és igual. Endavant, què més?
En tot cas, el 2022 es reprenen les obres al tram central, després d'11 anys aturades. Bé. La tuneladora ha de foradar des de zona universitària a la CEPS. El president Pere Aragonès fa la primera visita a les obres a l'estació de Sarrià l'estiu de l'any passat.
Les obres avancen i avancen amb bon ritme.
Sí, sí.
Amb una tuneladora que està a punt d'arribar en aquesta estació, complint els terminis previstos perquè pugui entrar en funcionament l'any 2027.
Bueno, sí. En tot cas... Míriam Díaz m'apunta. Aerobús, 23 minuts. Metro, Plaça Catalunya, Torrassa, línia 1, més línia 9, aeroport, 45 minuts.
Bueno, perquè has de fer el transbordo.
Bueno, sí, clar. Pues aleshores està mal pensat.
Home, no és el transbordament, senyor Marcelí.
Exacte. Sí, a veure si serà el transbordament. Home, no sé què, és que t'encantes veient un que està cantant ahí els passadissos, no?
Sí.
Sí, que canten bé.
En tot cas, no, veurem què passa amb aquesta línia que porta 16 anys de retard.
És que no, el que veurem
és que no veurem.
16 anys, mira, amb una cullereta, dos tios amb una cullereta, 16 anys sense parar, ho haguéssim acabat.
No és només el temps, són els 6.000 milions d'euros de sobrecost d'aquesta obra.
Quasi, bueno,
quants milions de sobrecost?
6.000.
Jo els hi faria tornar a tots els que han anat, tots els responsables d'aquesta obra, faraònica, els hi faria tornar en petit, saps? Cada del seu sou un tant per cent.
Sí, un tant per cent.
Perquè, clar, 6.000 milions que de moment no hem vist acabada aquesta obra faraònica. Doncs,
votat per PSC ja estaria acabat.
Tornem a la Fira de Barcelona perquè tenem a Guillem Estadella d'exploració per la convenció anual de McDonald's, bianual. Guillem Estadella, de nou, bona tarda.
Bona tarda, nois, què tal, com esteu? Efectivament, segueixo aquí. De fet, ara mateix està sortint molta gent. Ara mateix hi ha molta moguda.
Van a berenar,
o què? No ho sé, he vist un petit detall, és que he vist a nens petits. Hi ha gent que es porta la família. Vull dir, he vist nens petits amb de 3, 4, 5 anys que
flipa tronica. És que és una convenció familiar a Estadella.
Sí, sí, mira. Hola, què tal? Hello, how are you? Where are you from?
The US.
The US. Oh, my God, so beautiful, the US. Yes. Today you have a lot of work here, okay?
Yes, a lot of work.
You have a new hamburger today in McDonald's convention?
No, I didn't have any hamburgers today.
What are you talking about inside?
Talking about the vision of the company. Yeah. Mm-hmm. Yes. How to go forward, yeah.
Parlen del futur de la companyia.
Ronald McDonald is here?
I didn't see Ronald today, but...
No! He's not here, he's the CEO.
He might be. No.
L'hem vist, digue-li.
Ell diu que no, ell diu que no l'ha vist.
No, you don't see, but my companies in the radio station, they see, in the television.
Oh, okay. Yeah, I didn't see him.
You are more from Big Mac, Happy Meal. What is your menu preferido?
Oh, I love the Big Macs.
A Big Mac,
yeah, Big Mac.
Com jo, aquest
you like,
com
you like.
Yeah, good.
Molt bé, okay. Is your first time in Barcelona?
No, I've been to Barcelona before.
You want a taxi?
No, I've got a car coming, I think.
You have a car, you are...
Yeah,
what is your... You are a important person in McDonald's?
No, not that important.
What is your title?
Oh, I work in HR.
What?
In human resources.
Ah,
recursos humans.
Okay. Yeah. If I lost my work, you can fetch me?
We would help see if there's a job that you could join, yeah.
I love cooking. To make hamburgers, fried chicken, tal, no sé.
I think our restaurants are looking for good
cooks.
Ah, diu que estan buscant,
cuiners,
eh? Yeah, looking for? Well, if you want, I have a podcast, Estadella Michelin. Do you know?
No, I don't understand your question.
It's the greatest podcast, eh?
I don't know what you're saying.
You go to
Spotify.
You have to found Rag One, R-A-C.
Bueno, Estadella, aquest home és de USA.
Què li estàs explicant aquí?
Thank you very much, eh? See you soon, you're the best. Vale, thank you.
Vinga, vale, va. Escolta, que estan parlant del futur de la companyia.
Sí, 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 sí.
I això.
Exacte. Escolta, però com és que t'ha entès? Jo és que flipo, bueno, que t'hagi sí. entès.
És que ens haurà de fer unes classes d'anglès l'Estadella a nosaltres, sí. perquè a mi l'entenen de tot, eh? Sí,
us en rieu molt, però escolta, jo...
Sí, 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 sí. Han acabat, mira. No? A les 4 de la tarda ja s'ha acabat la
Sí, ara està sortint una de gent, o sigui, a les 14.000 persones estaven amagades. No sé com hi cap tanta gent, t'ho dic en sèrio. Mira, aquí hi ha gent, a veure. Hello, my friends! McDonald's, people? Where are you from? No?
Australia.
Ah, Australia! I love Australia.
De tot el món, eh?
Yes, yeah. I speak English.
Eh? You speak English?
No, English. No English.
You know English?
I do. He does. He does.
Okay. What are you talking about here inside? Important things to McDonald's, to the new future is coming.
Are you from a radio station or?
Yes, yeah, from Rock One.
Yeah, right. Am I going to be on Spanish radio?
What?
Am I going to be on like Barcelona radio?
No, we're from Catalonia. Catalonia. Oh. You know Catalonia.
Sí,
Catalonia,
Barcelona,
Spain,
Radio de Barcelona.
Bueno, sí, són de Barcelona i Catalunya, sí.
Okay. Thank you very much. Ostres, és que tenen por el micròfon.
Escolta, i surten contents o no?
Sí, home, surten panxa content.
Surten amb lots, amb paquets.
Sí, mira, aquí hi ha un home que s'ha firat. Excuse me, sir.
Què hi ha a la bossa?
What is in the bowls?
In the back.
What do you have here in the back? A lot of things.
Merchandise.
Merchandatge. Yes.
Okay. Adéu.
What kind of thing?
Goodbye. Hello.
Però que t'ho ensenyin, home.
No. No, s'allunyen, eh? Vull dir, és molt fort, com la senyora...
Però perquè tenen les instruccions que no poden dir res, que clar...
Sí, sí. Hello, where are you from? London, I love London.
How are you?
Very well, and you?
We're fantastic.
Where is your title here? What is your work in McDonald's?
Franchisee. We own 9 McDonald's in Dublin, Ireland.
Wow.
A Irlanda, diu, no?
And these all work for me.
Are you a worker?
Yeah, they all work for me, yeah.
Are you your esclavos?
They are my supporters. They're the ones who keep me alive.
How many McDonald's do you have?
9.
9 McDonald's?
No.
You are so rich.
Yeah, you know what? We can't tell everybody that.
Té veu radiofònica, aquest, eh?
We're doing okay.
You have a...
You pay the bills,
okay.
Sí, yeah. Bueno, que ell ja paga les factures.
Here, we're talking about McDonald's. You have an exclusive for me, a new...
What is exclusive is that we're going to get stronger, we're going to be better, and we're going to make sure we have resources, we're going to cut down on plastics, and we're going to be more environmentally friendly.
Wow. You are the CEO of McDonald's right now, eh?
Yeah, I feel like it, yeah.
Bueno, que
yeah.
Creixeran, que seran, I'm from Cunit. Tenen recursos per ajudar, per treballar més, per planeta.
Cunit is a town from here.
Just outside.
We have a McDonald's.
I know you
but
do.
We have you've McDonald's 70, and Burger King.
You've 70 McDonald's in Barcelona alone.
No, but Cunit is not Barcelona. Eh?
No, but I'm saying in Barcelona there's 70. Yes.
17.
70, 7-0.
70. Wow. 70 McDonald's in Barcelona.
Only 17? I think there are more, eh?
70.
Mira, tinc les dades a Barcelona, perdoneu. A Catalunya McDonald's té un centenar d'establiments. No, 70 no.
Sí,
a Catalunya 100. 24 dels quals estan ubicats a Barcelona.
No
70, però 100 a Catalunya.
A lot of McDonald's,
sí.
Do you have a fight with Burger King? You are friends or you are rivals?
Well, you see, you don't pick on a smaller institution, so you just have to show them how to do it.
Okay. I love McDonald's. I love you. What's your name?
Molt bé, Estadella.
James, you are amazing. I love Ireland. Goodbye. Bueno, però escolta...
Bueno, a veure, un moment, fes-nos un resum del que...
Bueno, no, que aquest senyor
fent.
Ha dit que, bueno, que treballen, no?, per ser més sostenibles,
el
no?,
el que
per
més
ha
explicat,
planeta,
d'Austràlia,
per ser més forts...
No, era de Londres.
Ah, era
Londres.
Era Londres? Sí, és que ja m'he perdut, ja, un moment que ja no sé.
D'Austràlia estava al revés.
Sí. Mira, a veure, hi ha italians, a veure si puc enganxar els italians, perquè aquests també, a veure si ens entrem una mica millor amb l'idioma. Mira, a veure, vaig intentar-ho amb l'italià.
Però saps, domines l'italià?
Sí, vaig estar de vacances. Buongiorno, come stare? Li McDonald's, eh?
Sì, ciao.
Treballadora di McDonald's?
Sì.
Ah, questo tu tiene un McDonald's o treballadora solo?
Sì, sono un francesi McDonald's.
Ah, francesimo? Ah, sì. che citate?
Italia, Mola Avellino, mio. Nocera, Fisciato.
Avellino! Ma come mio abuelo.
Ah, davvero?
Davvero.
Come piccolo il mondo.
Ah, piccolo. Attenzione, io ho una questione da... che si parlare dentro inside della McDonald's della convention.
Non lo dico, Italia.
Convention mondiale, bellissimo, sì, bellissimo.
Alcuna esclusivigna o
esclusivigna?
Sì, esclusivigna.
Esclusiva, la prima in Europa dopo tanti anni.
No, però alcuna nuova hamburguesa, alcuna nuova concetto di McDonald's che potete raccontare.
Ci sono tantissime novità, dovete venire a trovarci per scoprirle.
Ah, tu eri ben d'ora,
la Stadella non le mantes, però meglio sì.
Cecilia Snicolò.
Cecilia
e Vittorio. E Vittorio e tuo marito?
Sì, anche
viva l'amore. La città dell'amore, Barcellona.
Viva l'amore.
Viva McDonald's.
Ciao, viva McDonald's.
Ciao, ciao bambino. Ciao, ciao, ciao.
Bona Estadella. Hem comprovat que l'anglès va justet, però l'italià el brodes, eh?
Sí.
Brodat, eh? Vull dir que molt bé. Enhorabona. Gràcies, Estadella.
A un altre guapo,
Cristina. Rocco Eisenhauser, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Hola.
Què tal?
I tenia que haver preguntat l'Estadella a aquests directius de McDonald's si tenen contemplat l'empresa fer els 4 dies laborables.
Doncs mira, no ho hem abordat perquè és tot molt hermètic i estan parlant, això sí, del futur de la companyia. Clar. A tot el món, amb aquest congrés.
Doncs perquè l'altre dia vaig veure, justament, és que tot això, faig el link.
No, és que ets un professional dels links. Sí, fas el link, a on ens portes?
Doncs el Documentos TV, que va sortir, van fer un documental meravellós sobre els 4 dies de laborables.
Ah, per ens veure... interessa. Aquí a RAC1, a RAC1 i al Versió RAC1, ens interessa més encara.
Doncs poca broma, perquè aquest documental va sortir un senyor d'una empresa, d'una companyia francesa, que guanya milions...
Sí, com McDonald's.
Milions, i atenció als beneficis dels 4 dies.
Ah, clar.
Para poner en marcha la semana laboral de 4 días, el personal tenía que tomarse un día libre. Y para que la empresa siguiera operando con normalidad, era necesario que todos no se cogieran el mismo día. Porque si les preguntas qué día prefieren, el orden es viernes, miércoles, lunes. Y si cuentas los que te piden el viernes, te aseguro que tienes un problema para que la empresa funcione. Lo que hicimos fue hacer un montón de emparejamientos para que una persona se tomara el viernes y la otra el martes. A la semana siguiente, al revés. Y hacemos rotaciones de semanas pares e impares. Cuando preguntas qué hacen en ese tiempo, hay de todo. Algunos aprovechan para aprender cosas nuevas. A veces me han dicho, algunos están creando su propia empresa y se van a marchar. Es genial que les dé la oportunidad de hacer algo distinto y empezar algo que les ilusione. Hay otros que lo dedican al voluntariado o retoman una afición para la que antes no tenían tiempo. Y algunos lo dedican a sus hijos o a tareas cotidianas y así tienen un fin de semana de verdad, porque aplazan a ese día libre los problemas y las cosas de las que se ocupaban durante el fin de semana. Aquí estamos un año y medio después.
Atención.
A finales de 2018 y 2019 facturamos 500 millones de euros con 1.060 empleados. En el ejercicio fiscal que termina en marzo de 2022, hemos facturado 685 millones con los mismos empleados. Hemos crecido un 40% tras el cambio a 4 días sin contratar a nadie.
Que se ha treballat meu. Ara, serà una putada pel Bundó, eh? Tot i que ara.
Però el Bundó fa al matí?
No, aquí seria la qüestió de que...
El Bundó fa el cap de setmana?
Clar. No, però fa no. Només, però fa al matí.
No, però si
ja
es redueix...
Ja feia divendres o...
Aquí, aquí l'estratègia...
Això seria pel...
Aquí la jugada seria...
Xavi Puig o l'Edu de Valle. Sí. L'Edu de Valle podria assumir les tardes del divendres.
O aquí el Versió seria tu fes 4 dies i el Marc faria...
No sé si el Marc està molt, molt interessat en...
Què no?
En fer tantes hores.
No, no. No, però li dones dilluns festa.
No, bueno...
Clar, aquesta és la gràcia. Tu descanses el divendres, dissabte i diumenge, el Marc treballa
divendres.
Dimarts, dimecres, dijous i divendres, i ja està.
Bueno, doncs escolta, ho parlarem aquí amb la direcció de RAC1, que segur que estarà molt interessada amb el concepte de dels 4 dies. Segur que rep la proposta amb
bé,
un gran interès.
Perdona, jo aquí hem donat números. Aquest senyor explicava que han pujat un 40% els beneficis. Oh. Si a la ràdio...
Això li hem de traslladar directament al CEO de... Exacte, el CEO del grup Godó, Xavi de Pol, que és el CEO de RAC1, La Vanguardia i Mundo.
Segur que ens està escoltant.
Segur? Segur. Si no, li arribarà segur. Vull dir,
si no, li envio ara mateix.
I aleshores, potser sí que ho valoraran. No.
Home,
ho sé.
No.
Deixes la proposta aquí, no estiguis malament.
Bé,
és més, jo per mi ja arribaria als 3 dies.
Home, això està molt bé, però tu estaries disposat a treballar 4 dies només?
Jo i dos, o cap.
Això ja és més complicat.
Bueno, ja ho faig, i passes la tira dies que no
menjo.
I miri, no m'escalfi, que no sigui que a mitjans d'abril també desaparegui.
Què dius?
Ja començo a estar, ja...
Vaya un jeque t'has fet.
Saturat de tot.
El jeque de la ràdio.
Bé, escolta'm, acabo de parlar aquest matí amb un directiu de Televisió Espanyola, sí, perquè vull saber exactament el tema Broncano com està.
Bueno, és que aquí, sí, si no hi ha director, pel que vaig estar sondejant divendres, fins que no hi hagi director, director o directora...
De continguts.
A Televisió Espanyola, que és la persona que ha de signar, no signa res i tot va al bloqueig de tota la programació de Televisió
Perdona,
Espanyola.
Perdona, necessiten renovacions, una sèrie de programes, sí, sí, que com no s'hi hagi... és a dir, com no s'assigni, s'aniran a negre, la qual cosa hauran de començar a agafar aquests mateixos espais que s'estan emetent i hauran d'agafar repeticions. Situació en aquests moments de la nova directora o la responsable de la Televisió Pública, la Cascajosa. La màxima prioritat en aquests moments d'ella, em diuen, és tancar l'acord amb Broncano. És a dir, no ho tenen gaire clar amb el tema del Consell d'Administració, perquè hi ha gent que diu que no, el del PP, hi ha un de Podemos, però que en aquests moments la seva feina és intentar convèncer que s'ha de renovar i mirar de la manera possible d'intentar fitxar Broncano, sigui com sigui. Perquè a Movistar li donen un, li renoven per un any, i hi ha Mediaset demanava 16 milions i a Televisió Espanyola 14, la qual cosa, com no surti la Televisió Espanyola, ara dirà els MDC, dirà, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Doncs ara m'ho fas per 10. Perquè tu em demanaves 16, a Televisió Espanyola demanaves 14, i, evidentment, a mi m'havies encomanat 2 quilos més, no?
Doncs ara... Quin babau, un quilo més cap aquí, dos menys cap allà...
No estem parlant de 16 euros, estem parlant de...
16 milions.
Estic escoltant, a veure si em cau algun de terra i agafar-lo.
Per què, insisteixo, estava també en Mediaset...
Per cert, ara que el veig, ja ho sap, no?, que el van estar repetint...
Sí, el 33.
No, el vaig veure... Jo el vaig veure a TV3, perquè van duplicat, el 324.
Mira, prou, de veritat.
El vaig veure duplicat. Vaig veure el còmics per Setmana Santa.
Sí, és veritat, repeticions. Pel matí vaig veure.
Li paguen alguna cosa o no?
Sí, bueno, jo tinc els drets d'autor, eh?
Però li paguen per les remissions?
Sí, drets d'autor, sí.
Que quan li paguen? Quan rep?
Això és meu, allò, l'estic.
Quan rep? Per
doncs ara depèn del dia, de si ho fan pel 33 o el 33. Vaig cobrar molt, ho van passar per la pandèmia. Tothom estava a casa...
Sí.
I tothom ho van passar per TV3. Doncs miri, per la pandèmia.
Doncs miri, ho van tornar a passar el dia per Setmana Santa, cada matí.
I, a veure, ja m'arribarà alguna cosa.
El 324 i a TV3.
Tots dos.
Duplicat, que deies, quin sentit té el 324, un canal d'informació, que programin còmics de fa quants anys?
Bueno, perquè ja informo. Ja fa 9 anys.
Doncs aquest és el pla. O sigui, per segons què, tenim 360 milions o no sé quants milions d'euros, però en canvi, per Setmana Santa repetim el còmics, el 324. Un criteri que no acabo d'entendre.
Bé, el que sí que no em vull perdre sí o sí aquesta setmana serà no l'eufòria, no la gala, sinó el que va després de la gala.
Què va després de la gala?
La postgala.
Sí, que aquella noia, aquell noia.
No la veig mai.
No la veus mai.
No, perquè ja és tard i
no em puc perdre, encara que sigui la una de la matinada, no em puc perdre el despropòsit d'aquest programa. És a dir, és un despropòsit absolut. Una càmera trincada, és a dir, fixa, uns micros amb cable...
Vostè ho veu, senyor Virgili?
És que en aquell moment me desperto.
Ah. És per despertar-la. Atenció a les situacions que es va viure el passat divendres en la postgala, eh? Tot just ho acabava la gala d'Eufòria.
Una altra per la Dunia, que ens encanta a nosaltres aquest tema. Tamacla. Benvinguts, esteu ara mateix en directe, esteu benvinguts a la postgala.
Passeu!
Podem tancar, sisplau? I per què se'ns veiem tan foscos?
Perquè...
És que estas luces estan muy cerca.
Castellà, eh? A TV3.
No
s'escolta. No s'escolta l'àudio?
Ai, carinyos, em sembla que avui, Nadine, és o no és que tenim una postgala increïble?
Ja. Sí.
Nadine.
Sí.
Explica'm, perquè és que jo em sembla que estàs una mica nerviosa per tot el contingut que tenim avui, que ens estan esperant tant el Rangel com el Pau. Els rebrem doncs ara mateix, jo crec, perquè estan venint i ens hem d'aixecar a rebre'ls.
¡Qué fuerte!
S'aixequen i com la càmera, Toni, està trincada, se'ls veu tallats.
No ploris, eh? No siguis pesau.
Però que és Tino Casal que ho presenta? Perquè ho estic veient i... És Tino Casal.
Una mica llàser, no?
És una cosa estranya.
Vince és el fill de Tino Casal i el to de veu és un imitador.
És Malver, és un influencer molt conegut.
Sí, no, ara tot.
Té un programa...
Sí. No ets ningú, eh?
Sí, sí. No, t'hauries de fer influencer. Doncs...
No, jo no m'hi puc fer. És com si ara em dius que em vulgui fer jove. Jo tinc l'edat que tinc, Becari. La vida que tinc. Vull dir, sí, exacte, no puc fer-me influencer.
Ell té un programa que, per les xarxes socials, que està millor il·luminat i millor preparat i millor fet que el que estem veient els divendres a la nit. I després parlo amb gent de TV3 i em diuen no, si és que ens agrada que sigui així.
Ah.
Home.
Bueno, home, doncs, si els agrada TV3,
és que la gent pot anar a veure, jo he fet un tuit aquest matí amb les imatges del moment.